Al matí, amb Raquel García. Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter @radiosabadell. Instagram @elmatideradiosabadell.
Avui a la secció
Un altre món és possible.
Parlem del treball, perquè, sens dubte, és un dels eixos vertebradors més importants de la inclusió de les persones en situació de vulnerabilitat. I no només perquè amb el treball reben uns ingressos, sinó també perquè ajuda a mantenir relacions socials i dona també un sentit a la vida dels usuaris. Malgrat això, continua sent un dels espais on es troben més barreres per la participació plena i efectiva del col·lectiu. Nosaltres avui en parlem per dos motius. Primer, perquè avui, 23 de novembre, l'Auditori de Fira Sabadell acull precisament una jornada organitzada per les entitats del tercer sector que formen part de la plataforma Vàlua. Precisament volen reconèixer la tasca de moltes empreses que participen amb el seu compromís i que ajuden a fer aquesta ciutat més inclusiva i més igualitària. Per això avui els hi donaran uns diplomes de reconeixement per la seva tasca, malgrat les dificultats d'aquesta pandèmia que ens ha tocat viure. Però abans de parlar amb el Sergi Asensio, president de l'associació Esquitx, el que fem és també donar la benvinguda i debatre nosaltres sobre la importància de fer un seguiment del circuit de les persones vulnerables. I per això el que fem és saludar la Vanessa Fortes, que és tècnica laboral de Com. Bon dia, Vanessa.
Bon dia.
També saludem el Pere Costa, que és el director del Servei d'Inserció Laboral Taina de Tendis. Bon dia, Pere.
Bon dia.
A veure, suposo que hi esteu d'acord en que un dels pilars fonamentals per tenir una vida digna i autònoma és el treball, no?, com a política de social i d'inclusió.
Sí, evidentment. Entre altres coses, et facilita una major autonomia, però no és només això, potser és encara més important el trencar un possible i evident aïllament social. El fet de tenir una relació laboral implica tenir relacions laborals amb altres persones, companys, companyes de treball, sortir de casa, tenir una activitat i, sobretot, en el cas de les persones que nosaltres atenem, és trencar un aïllament social que és la gran amenaça.
Uh-huh. Com intenteu donar resposta, no?, a tots aquests reptes des de precisament el servei, no?, que dirigeixes?
Bueno, hem d'intentar no pecar d'excés d'ambició. El fet de tenir una feina, el fet de treballar, no sempre et permet tenir plena autonomia, és a dir, emancipar-te, tenir la teva pròpia vivenda, però perquè la realitat és aquesta. En el nostre cas, almenys, el 90 i pico per cent de les insercions laborals són de jornada parcial. Uh-huh. Vull dir, no et permeten aquesta emancipació, però, insisteixo, sí que permeten trencar aquest aïllament social que és la gran amenaça de les persones que nosaltres atenem.
Totalment. I en el vostre cas, Vanessa, explica'ns també, no?, com intenteu aconseguir aquesta inserció laboral entre els usuaris de Com i quins són els reptes o les problemàtiques que sovint us trobeu.
Nosaltres, a diferència de Taina, el nostre col·lectiu és per discapacitat física, busquem bastant també pel seu compte, però a part també oferim la borsa laboral que tenim, on tenim ficades ofertes que tenim des de Com. I després, sobretot, és orientar com funciona a la recerca de feina actualment, perquè és tot online la majoria i molta gent no coneix bé les eines informàtiques i ens trobem més aquest problema en el nostre col·lectiu. sí que bàsicament és orientar, fer el currículum, com fer una entrevista i després quines diferents borses de feina poden buscar.
El cert és que, tal com dius, no? La pandèmia ens ha trastocat el dia a dia, ens ha fet reinventar en tots els àmbits, en tots els sectors, i suposo que, clar, evidentment, a vosaltres us ha fet una mica més difícil, no?, aquesta col·laboració amb les empreses, però, malgrat això, explica'ns quins són els beneficis, no?, d'aquest bescanvi, que és el que aporten els vostres usuaris i també les empreses, no?, en aquesta relació.
A veure, beneficis suposo que ha suposat que hi hagués més feina de forma des de casa, telemàtica, teletreball, que pels nostres usuaris ha sigut beneficiós. Però és veritat que ha portat bastant majors dificultats també a l'hora de recerca de feina, sobretot a l'hora de fer tràmits per la seguretat social, pel CP, coses que ells necessiten també accedir a part d'una feina. Doncs, però a part, la nostra feina s'ha fet... Bueno, va haver-hi un moment de pausa que no vam poder fer la feina, però després sí que per telèfon, per videotrucades... Això va portar que els ensenyéssim com fer-ho, que també ha sigut beneficiós a l'hora de fer entrevistes online a les empreses.
Doncs nosaltres el que fem ara és també escoltar l'Andrés Ucendo, que treballa com a operari de neteja en Faes Pharma i també és usuari de Com, ja ens explica precisament com és el seu dia a dia laboral, no? També les dificultats que va trobar per accedir precisament a un lloc de feina.
Hola, buenos días. Me llamo Andrés, soy una persona con una discapacidad. Ahora mismo estoy trabajando. Las dificultades para encontrar trabajo para una persona con discapacidad son muchas y variadas. Entre el COVID y lo poco accesible que está un puesto de trabajo para nosotros, me he tirado más de 4 años sin trabajar, hasta que llegué por el destino a ECOM. Y ahí encontré una orientadora llamada Vanessa, que consiguió en 10 días lo que yo no pude en más de 4 años. Una entrevista en una farmacéutica, donde me cogieron para desinfectar y dar soporte en el comedor. Mi experiencia es muy positiva, ya que me están tratando muy bien. ¿Cómo mantener el trabajo? Bueno, siendo responsable, llegando puntual, siendo constante en el trabajo, no creando problemas, siendo asociativo. Con eso creo que cuando se me acabe el contrato, si se necesita seguir cubriendo el puesto, me renovarán. La experiencia de otros compañeros no son tan satisfactorias. Normalmente, el empresario no calcula como debería la discapacidad que tienen las personas y pretende contratarnos exigiéndonos esfuerzos que no podemos realizar, tanto físicos como mentales. Y tienen que mirar que los sueldos que nos pagan no son equiparables al de una persona sin discapacidad. Bueno, un saludo y nos vemos.
Doncs la veritat és que contundent, en el seu missatge. Suposo, Vanessa, quan escoltes a l'Andrés, no? Sobretot això, no? Explicant les dificultats per accedir al mercat laboral i com el vas ajudar a aconseguir-ho i també, no? Les claus de l'èxit perquè aquesta relació laboral es mantingui. Què és el que en penses tu de tot això?
Bueno, és cert, vull dir, en general, per qualsevol persona buscar feina està sent molt complicat, però si a més afegim que som un col·lectiu en risc d'exclusió o més vulnerable, entre cometes, pues es fa que sigui més difícil també entrar en el món laboral. I també hi ha, per una banda, cert que quan entres en aquest món laboral com a persona amb discapacitat, després va molt amb els valors de l'empresa, quina ètica tenen a l'hora d'acollir a les persones amb discapacitat. Si són justes, si compleixen que facin les funcions que ells poden fer i no més, que a vegades es demanen molt més del que ells poden fer, com a qualsevol persona, i tothom tenim els nostres límits i les nostres capacitats. Doncs a vegades l'empresa que contracta no entén això i demana més que la persona pot oferir.
Pere, suposo que totalment d'acord amb totes aquestes reflexions, no?, que feien a la Vanessa i l'Andrés de les dificultats per accedir al mercat laboral, i més ara en situació de pandèmia, en aquests temps convulsos, però sobretot també en garantir aquesta continuïtat laboral, no?, amb les empreses que aposten per contractar els vostres usuaris.
Sí, correcte. És tant o més difícil conservar o ajudar a conservar el lloc de treball com trobar-lo. De vegades et penses que bueno, has aconseguit que una persona accedeixi a un lloc de treball, sigui quin sigui el sector, però el que després ve la part ja més important, que és fer un seguiment. Clar, nosaltres, en el nostre cas, la tipologia d'usuaris que atenem dista bastant de la tipologia d'usuaris atesos per Ecom, degut a la tipologia de la discapacitat. Això és el que més condiciona. En el nostre cas, nosaltres som un servei d'inserció laboral, però en realitat som un servei de treball amb suport. És a dir, fem un acompanyament a la persona i a les persones que atenem. La prospecció d'empreses la portem a terme nosaltres amb la seva col·laboració, evidentment, tenint en compte les seves competències i els seus interessos. A partir d'aquí, som nosaltres els que fem aquesta prospecció de llocs de treball. I quan captem un lloc de treball, el que fem és fer una anàlisi el més extens possible i més precís possible del lloc de treball per tal de saber si el nivell de competències de la persona que nosaltres volem presentar en aquella candidatura s'adequa o no als requisits del lloc de treball. Una vegada fet això, el que fem és proposar un període de pràctiques previ a la contractació per facilitar l'adaptació. I a posteriori, quan ja hi ha la contractació, s'ha dut a terme, el que sí que fem és un seguiment de la relació laboral que dura entre 1 i 2 anys. Un acompanyament amb tutories, amb visites a empresa, etc. Vull dir que és una mica potser diferent de la metodologia que utilitza Ecom en raó de la tipologia dels usuaris. Però
Evidentment.
això, qui millor ho pot dir és la Vanessa.
Jo crec que sí, fem el mateix amb les tutories, fem un seguiment, però és veritat que el que volem és que ells també facin una recerca pel seu compte, però sense abandonar el seguiment, perquè després, quan ells també estan insertats en el món laboral, també continuem amb el postseguiment, que és a veure si hi ha alguna incidència en l'empresa o té algun problema. Sí, que és com que estem allà constantment pel seu benefici, però és això, sí que potser no fem un seguiment tan...
Tan
Però també
exhaustiu, no?
depèn de la persona. Hi ha persones que potser requereixen un seguiment més continu i d'altres persones que són més independents. O sigui, el que intentem és fer un servei individualitzat segons les necessitats de cada persona que ve. Això també és...
El que
Cadascú té...
el cert és que tots dos coincidiu en que la clau de l'èxit, no, és fer aquest acompanyament, no?
Sí. En general, les empreses valoren i aprecien aquest seguiment. Aprecien, doncs, no veuen com una intrusió, no ens hi hem trobat mai. El que passa és que, segons la tipologia d'empresa, també hem d'adaptar-nos a com fer el seguiment. Ens hem d'adaptar i posar-ho sempre fàcil.
I, per exemple, a quins sectors trobeu, doncs, a més col·laboració, no? En el cas dels vostres usuaris, i quines són les capacitats, no? Les habilitats que ells poden oferir en aquestes empreses?
Aviam, quant a sectors, és el sector servei. El sector serveis és de llarg el que més ocupació genera. De fet, si nosaltres contrastem els nostres resultats amb una realitat econòmica sí, i productiva, sí que constatem que s'avé. És a dir, per exemple, el sector hostaleria, ens agradi o no, és el sector que més ocupació genera en aquest país. Dins del sector serveis, evidentment, que és el predominant. I els nostres resultats no deixen de ser un reflexe de la realitat fora del nostre servei.
I, per exemple, en el vostre cas, Vanessa, això també passa?
Sí, bueno, la nostra d'hostaleria no tant, sí que és el tercer del sector serveis, però és més tema de transport, neteja, teleoperació, bueno, teleoperador, teleoperadora, i recepcionista. D'hostaleria no tenim tant.
Doncs vinga, afegim el Toni. El Toni Rivera, de 51 anys, i que a més doncs, treballa com a mosso de magatzem, no? Al Parc Taulí des del 1993. Hola, Toni, bon dia.
Hola, bon dia, Raquel.
Suposo que, clar, tu ja tens molts anys d'experiència, no? Com
Sí.
valores el teu dia a dia, la teva relació laboral?
Bueno, al principi era dura perquè bueno, era molt llarga, era molt era anar aprenent, sempre havia d'aprendre, moltes coses que no sabies. Llavors, bueno, costa al principi, però vas adaptant. Era adaptar-te al medi i anar vigilant i adaptar-te a la nova tecnologia.
Però això,
Llavors,
Toni, ens passa a tots, eh? Quan ens incorporem en una feina, no? Quan comencem, sempre és com un repte, o sigui que al final tothom necessita aquest procés d'adaptació. Suposo que ara,
important.
després de tants anys, el més complicat ha estat potser adaptar-vos, no? A aquesta pandèmia. Com ho vas viure?
Sí, va ser bastant dur, va ser bastant xungo. La veritat és que va ser bastant xungo, va ser bastant el rotllo de teoria del caos. Ara potser va anar millorant a mesura que va anar passant, però al principi va ser una mica un rotllo de caos, perquè, bueno, moltes caixes, molta caixa, molts regalos de part de la gent, mascaretes, que si no sé què, que això, el magatzem era un desgavell.
Una
Bueno, clar,
feinada,
el magatzem.
m'imagino, no? M'imagino que una feinada al magatzem del Partaulí, no? En aquells mesos convulsos.
Sí, clar, clar. Bueno, és l'avantatge de treballar aquí. Doncs, bueno, jo crec que com totes les feines, l'important és que l'empresa sàpiga que tu tens una discapacitat, però que ets capaç de fer totes les feines. O sigui, tu pots tardar una mica més, però la feina la faràs igual.
Manca.
Llavors, si una empresa ja de per si ja entén això, vale? És fàcil aconseguir que les persones amb discapacitat treballin. El problema és que
M'encanta, eh?
hi ha empreses que aquesta cosa no l'entenen. I mantenen els treballadors un temps, el temps mínim que requereixen. I ja està.
M'ha agradat
En
molt, eh?
el meu cas, sí que jo vaig tenir la sort que vaig anar a parar a una empresa que van entendre la meva discapacitat, vaig tenir bons companys de feina i tinc bons companys de feina que m'han fet fàcil el treball ara. I llavors,
Pere, suposo que escoltant aquest testimoni, no? La veritat és que és supermotivador, no? Amb el sentit de, ja ho ha dit ell mateix, no? Que tenen una discapacitat però que són capaços de fer, doncs això, les feines que aconsegueixen, no? La veritat és que suposo que cada cas com el del Toni és un èxit, no? Per vosaltres.
sí, clar, evidentment, i a més el Toni el tenim, bueno, ens coneixem des del 1992, es va incorporar 1993 al Taulí, jo ja hi era, doncs, el 1992, i he vist aquest recorregut, no?, tota aquesta evolució que ha seguit. Clar, evidentment, és una gran satisfacció, sí.
I en
I
els...
ell ho ha descrit. Ell ho ha descrit molt bé les dificultats, ha descrit també molt bé com el van acollir. No totes les empreses et pots trobar, doncs, aquesta acollida tan càlida o tan oberta com ha rebut el Toni, i hem anat superant, oi, Toni, totes aquestes dificultats que ens hem anat trobant,
Sí, no,
que
tu
han estat
perquè
moltes.
és anar prenent a poc a poc. I sempre és el que dic jo, l'empresa ha de saber que tu tens uns límits, però si saps els teus límits és fàcil de portar-ho bé.
I en aquest cas, per exemple, Pere, d'èxit, no? Perquè doncs, llarga vida, no? Aquesta col·laboració, porteu molts anys doncs, demostrant, no? Que això és possible. Com es fa el seguiment? O aquí, en aquest cas, ja no cal fer cap acompanyament? O encara es donen situacions on vosaltres heu d'intercedir?
Aviam, oficialment el seguiment té una data límit. El que passa és que nosaltres, doncs mira, no la respectem, aquesta data límit. Sí, és veritat. I a les empreses ens comprometem, els informem, doncs ara deixarem de fer un seguiment proactiu per passar a fer un seguiment reactiu. És a dir, si teniu, per exemple, hi ha canvis en el sistema de treball, en aquell lloc de treball d'aquella empresa, i la persona li està costant adaptar-se, et pots posar en contacte amb nosaltres que us ajudarem. Però aquesta ja és la reactiva. Però habitualment, i així és com està estipulat, aquest seguiment ha de ser proactiu, però actiu com a mínim durant 2 anys, com us he dit abans. I com el fem? De la manera més senzilla, perquè quan et presentes hi ha molts tipus d'empreses. Hi ha empreses que et dediquen temps i empreses que no, que en 5 minuts ho hem de liquidar, per exemple, no? Quan tu fas o demanes una valoració. Per tant, el que fem és utilitzem un document de seguiment en què es valoren 2 ítems, que és l'actitud i el rendiment. Cada un d'aquests 2 ítems tenen 4 subítems. Per exemple, en quant a actitud, tenim en compte la responsabilitat, la puntualitat, l'aspecte relacional. En quant a rendiment laboral, doncs el ritme de treball, la constància en el ritme de treball, l'eficàcia. I el que demanem és, i bueno, ho posem fàcil, demanem que en posin nota de 0 a 10 a cada un d'aquests ítems. Aquest sistema ens està funcionant molt bé perquè bueno, ja fa temps, fa anys que l'estem aplicant, evidentment, però a la que detectes que un d'aquests ítems té una nota baixa, evidentment estàs detectant una incidència o una possible incidència futura. Llavors, t'has d'avançar a que aquesta incidència acabi sent un inconvenient llavors has d'intervenir demanant en què consisteix aquesta incidència i mirar de trobar la manera de resoldre-la o de reconduir-la.
Doncs em sembla un sistema, la veritat, senzill, però molt efectiu. No sé, Vanessa, si vosaltres també utilitzeu doncs, algun sistema semblant doncs, per anar doncs, equilibrant no?, aquests paràmetres i garantir doncs, aquest èxit laboral.
Bueno, és que nosaltres tenim la figura del prospector a part dels orientadors i el prospector és qui més s'encarrega del tema de parlar amb l'empresa i les ofertes, les condicions que tenen de feina. Doncs és veritat que no sé si hi ha un mecanisme com el Pere ha comentat, sí, però sí que és el prospector qui s'encarrega més de fer tot el seguiment amb l'empresa i també a l'hora d'insert, quan ja està insert l'usuari, de com està treballant, si l'empresa té algun problema entre usuari i empresa, també és el prospector qui intervé, però no conec que el sistema com ha parlat el Pere.
No, anava a dir que una vegada més, això és degut a aquesta diferència, és degut a la tipologia de l'usuari, de les persones que nosaltres atenem. Uh-huh. Si en alguna cosa ens ha afectat, abans parlàveu de la pandèmia, sí, si en alguna cosa ens ha afectat negativament, és que com a servei de treball amb suport, intentem sempre, evidentment, amb un vistiplau de l'empresa, sempre intentem dur a terme unes accions de treball amb suport pur i dur, és a dir, estar present al costat de la persona participant, a la persona que li hem trobat al lloc de treball, fer una formació in situ, en el lloc de treball.
I la veritat és que la presencialitat era impossible en temps de pandèmia.
Exacte. Però fins i tot ara hi ha una sèrie de restriccions que per força s'han d'aplicar i que ens ho posen bastant difícil. Llavors hem de trobar altres sistemes, hem trobat altres sistemes.
Però si una cosa us caracteritza a les empreses del tercer sector és aquesta capacitat no?, de reinvenció i d'adaptació, o sigui que suposo que aneu doncs, això, millorant doncs, aquests i superant aquests petits reptes. Nosaltres el que fem ara és també doncs, escoltar la Isabel Gómez, usuària també de Com, que treballa de recepcionista. Bon dia, Isabel.
Bon dia.
A veure, explica'ns a quina empresa treballes i també doncs, explica'ns la teva experiència no? i com doncs, t'ha ajudat aquest seguiment, aquest assessorament a través de Com, no? per doncs, garantir aquest lloc de feina.
A ver, yo estoy trabajando en la empresa Apli, de recepcionista, llevo un mes, pero bueno, yo estoy encantada, ahora mismo estoy encantada.
¿Por qué? A ver, explícanos por qué.
Yo he tenido malas experiencias con otras empresas. Yo soy auxiliar de enfermería, por lo tanto tengo una incapacidad para ese trabajo. Y sí, he estado 5 años que no he podido trabajar porque he estado muy mal. A la hora de hablar con Vanessa, la verdad es que me hizo entender y vi que yo podía hacer otros trabajos. Me abrió bastante los ojos y, bueno, empezamos a buscar trabajo teleoperadora. En principio he estado trabajando de teleoperadora en 2 empresas, que no voy a decir el nombre porque no fue muy buena relación, la verdad. Uh-huh. Me da la sensación de, en según qué empresas están buscando las ayudas que se les da y después, adiós, muy buenas. Uh-huh. Y en cambio, en esta empresa tuve la sensación desde la entrevista de que cuidaban mucho a sus trabajadores, que para nosotros es muy importante. Porque si tú tienes una empresa que, bueno, te tienen como un número, te tienen como uno más, la verdad es que baja mucho tu interés por trabajar, porque tú necesitas unas... Es lo que estaba diciendo ahora, no me acuerdo si es Andrés. Tú necesitas unas ayudas, entre comillas. Tú puedes hacer el trabajo, pero siempre y cuando tú tienes tus limitaciones. Entonces, mis limitaciones son porque tengo fibromialgia y fatiga crónica, sí. Y evidentemente si yo tengo un estrés en el trabajo, yo no puedo trabajar. Entonces, a la hora de estado con estrés, no me he podido levantar y he tenido que coger la baja, pues para ellos no lo entienden y pues evidentemente vas a la calle.
Clar, per això és important tota aquesta tasca, no?, també de formació, d'acompanyament a l'empresa perquè tingui sí. Clar, no?, doncs aquestes altres capacitats i també doncs les dificultats que teniu i doncs intentar doncs que vosaltres, no?, doncs us sentiu bé en el lloc de feina, no?, i que també doncs el rendiment sigui al màxim.
Exacto. Yo, por ejemplo, una de ellas fue, bueno, me despidieron por culpa del COVID, porque yo tuve que coger la baja porque había una persona que tenía COVID y yo, tal y como tenía, no estaba todavía, bueno, sí, tenía una dosis de vacuna. Uh-huh. Bueno, me despidieron porque había cogido la baja. A mí aquello, esto de que las empresas no confíen en ti, la verdad es que te hace que la moral baje bastante. Uh-huh. Porque piensas, pues quizá tienen razón y no soy capaz de hacer ningún trabajo. En cambio, ¿dónde está? Y el seguimiento que han tenido ellos siempre, siempre, siempre ha sido muy positivo. En el caso de Vanessa, yo con quien más hablo es con Vanessa, y en el caso de Vanessa siempre, siempre ha sido muy positivo. El hecho de que tú puedes, que es normal que tengas que... Ellos lo ven como algo más normal, como algo más vivido de cada día. En canvi, con les empreses, pues és diferent.
Clar, encara queda, no?, fer tot aquest camí, no?, aquesta educació, no?, aquesta pedagogia, sí. Perquè entenguin doncs aquestes altres dificultats i també les habilitats que vosaltres podeu oferir a molts sectors. Sí. Moltíssimes gràcies, Isabel, per explicar-nos també el teu testimoni. Una abraçada.
Gràcies.
Doncs, Vanessa, suposo que quan escoltes també, no?, el testimoni d'aquesta usuària, de la Isabel, també doncs, això dona sentit, no?, a la teva feina. També és una manera de motivar-te a tu.
Sí, sobretot perquè al treballar en l'àmbit social hi ha molts moments de frustració, no?, de que no fas suficient, de que a vegades no hi ha resposta a la demanda de qui hi ha el servei. I doncs és com en el moment que algú surt bé, que troben feina o que estan contents, doncs això et reforça la teva feina, et motiva, bàsicament. I després el que ella explica, que encara queda molt per fer a nivell social, de visibilitzar les discapacitats, moltes discapacitats no es coneixen, o no es consideren com a tal, com en el cas de la fibromialgia. I doncs és el que que es faci aquest canvi a nivell social també és molt important. És una de les funcions també que fa ICOM a l'hora de visibilitzar.
I nosaltres no volem acabar aquesta secció sense precisament parlar d'aquesta jornada a l'Auditori de Fira Sabadell. Us ho dèiem al principi. L'auditori d'aquest espai acull una jornada on precisament es vol parlar de la resiliència del tercer sector en temps de pandèmia. I per això, per descobrir com serà aquesta jornada, el que fem és saludar el Sergio Asensio, que és el director de l'associació Esquits, i també és membre representant de la plataforma Vàlua. Bon dia, Sergi.
Bon dia.
A veure, tot a punt ja?
Doncs sí, la veritat que tot a punt. Molta feina. La veritat que tenim molta sort de comptar amb un equip tècnic que ens ajuda moltíssim, que sense ells no seria possible, que és el Joan i l'Elisa. I la veritat que jo crec que està tot a punt.
I escolta, suposo que amb una il·lusió tremenda en el sentit de que es torna a recuperar aquest acte de forma presencial.
Exacte, estem molt contents. Teníem moltes ganes perquè, de fet, feia temps que no fèiem aquest reconeixement in situ i la veritat és que teníem moltes incerteses, si podria ser o no, i la veritat que tenim moltes ganes i tenim moltes ganes de posar en valor, no?, la feina de les entitats, però també la feina d'aquestes empreses que moltes han passat situacions molt complicades durant la pandèmia i que, a part de les dificultats, no han deixat de ser solidàries, no? I això per nosaltres té molt valor i pensem que aquest acte pues és de reconèixer aquesta resiliència i aquesta solidaritat.
Un acte que es fa precisament doncs, avui dimarts a Fira Sabadell. Quantes empreses rebran aquest diploma, no?, aquest reconeixement pel seu compromís, per la seva vàlua?
Mira, a mi ara crec que són més de 100 empreses, no et sé dir el número exacte ara mateix, però són més de 100 i malauradament no totes avui es podien alliberar. Pensa que hi ha també moltes empreses petites que col·laboren, que ens deien és que si avui vinc no puc treballar i evidentment és molt complicat i sabem que l'acte ja ha confirmat unes 50 empreses que vindran presencialment i amb les altres ens hem compromès a fer arribar aquest reconeixement a posterior.
I explica'ns una mica com serà l'acte, no? Perquè és una jornada que no només doncs, farà públic, no?, aquest reconeixement a aquestes empreses sabadellenques que col·laboren i que donen suport a les entitats del tercer sector, sinó que també hi haurà molta reflexió, no?, i també es donarà veu a molts testimonis d'empresaris i també d'usuaris.
Exacte, volem posar en valor això, hem volgut comptar amb tres persones que ens ajudin. Aprofito, no?, per agrair també a la teva participació a l'acte, que seràs la conductora i la persona que ens ajudarà també a visibilitzar l'acte.
A moderar. Era normal que nosaltres, Ràdio Sabadell, fóssim al costat, no?, de totes aquestes entitats i de tots aquests empresaris, no?, ja que parlem sempre els dimecres aquí, en aquesta secció Un altre món és possible, doncs a ser-hi en aquesta jornada ens semblava també molt interessant i molt oportú.
Pues nosaltres molt agraïts i evidentment comptarem amb una taula de persones expertes, no?, en el món del tercer sector, en el món del màrqueting social, col·laboració amb empreses, persones referents en el tercer sector i que ens ajudaran, no?, a reflexionar sobre la inserció laboral, sobre la col·laboració amb el món de l'empresa, amb tot aquest voltant de la solidaritat, no?, de sumar sinergies i tot això, no? I crec que serà una taula molt interessant que segur que sortiran, que és el valor que li volem donar, un contingut més, no?, més de dir, vale, és un acte de reconeixement, però li volem donar un contingut també d'aprenentatge, de reflexió, de regalar-nos també aquest espai per compartir en aprenentatges, no?
Doncs serà una taula de debat, no?, on participarà la Francina Alsina, la presidenta de la taula del tercer sector de Catalunya, la Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell, en Juan Mezzo, soci director de la consultora Valores en Marketing, i l'Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes als Casals dels Infants per l'Acció Social als Barris Barcelonins. Evidentment, doncs serà un debat interessant on jo crec, Sergi, que demostrarem no només en paraules sinó en fets, perquè també veurem molts vídeos, no?, que heu preparat, que aquesta transformació és possible, és real.
Exacte, sí, serà una oportunitat. A més, gràcies per recordar-lo dels vídeos, perquè crec que també és un contingut molt valuós que visibilitzarà, no?, aquestes accions concretes que ajuden, no?, a posar emoció al que s'ha fet i es fa i que ja et dic, volem posar en valor perquè, és a dir, al global de la plataforma hem continuat amb els mateixos suports que teníem abans de la pandèmia i per nosaltres això és importantíssim, no? Perquè les empreses no han deixat d'apostar solidàriament per les entitats i aquest és el gran valor d'aquesta iniciativa que volem fer.
Jo crec que aquesta és la clau de l'èxit, que totes aquestes empreses, malgrat les dificultats, han demostrat que us fan costat, no? I que donen o que intenten fer doncs, que aquesta ciutat sigui més igualitària i també més inclusiva. Moltíssimes gràcies, Sergi, que vagi molt bé la jornada.
A tu, Raquel, moltes gràcies.
Al matí, amb Raquel García.